Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Gargots. Bueno, preparades per un nou capítol, però avui no és un programa més. És l'últim programa d'aquella tirada de 6 capítols que presentàvem al maig i en la que havíem de resseguir els processos creatius. Avui és el 6è d'aquella proposta que vam fer. Fort, eh?
Heavy.
Com esteu? Us ha passat ràpid?
Jo ara, quan sonava la sintonia, pensava... Ai, o sigui, ja fa 6 capítols i recordo com el primer dia. O sigui, estava intentant com fer aquest exercici de recordar.
I segueix sent el nostre petit oasi, no? O sigui, jo no sé què anem a fer, però penso... sempre sortim reconfortades. No, sí que ho sé.
T'anava a dir, Martí, no t'has dit jo,
No, home, no, sí...
Està tot pautat, eh, Gui?
Molt de nervi. I de l'últim capítol vaig sortir una mica en crisi amb mi escoltant-me i avui ve un nou Martí. No, és broma. Però...
Sempre cap a millor, encara que el títol de l'Alba sigui demà més i pitjor. Però sempre anem cap a millor.
I bueno, des del maig avui podem confirmar que encara som amigues. No sé si això ho havíem dubtat en algun moment.
S'han fortit, no?
Això acabarà amb nosaltres, bueno, però no.
No, jo crec que ens... Bueno, no sé, ens hem conegut més, no?
Mm. Hem passat com de conegudes, guai, amigues, no?
Hola, tio!
No, bueno.
Vale. El que tu diguis.
Bueno, escolteu, guardem-nos l'hora dels adeus per al final del programa, si us sembla, i mos centrem en el que mos ocupa avui, la fase en la que el procés creatiu ja no és només d'una mateixa, sinó que entra en contacte amb el públic. L'obra surt del taller d'alguna manera i es troba en altres ulls, en altres orelles, en altres mirades, a través de les que també es transforma. M'imagino una fase com de molta il·lusió, però alhora també com friccions entre expectatives i realitats, nervis, pors... De tot això en parlarem avui, les tres habituals, però també en una convidada de luxe. Ella és humorista, guionista, reina dels jajas. Avui ha vingut a l'estudi Maria Rovira, coneguda com a Oye Sherman. Però abans, mos ubiquem una mica en esta fase de final de cicle.
Exactament, Alba. Arribem al final d'aquesta primera temporada i també del procés creatiu, o almenys com ho entenem nosaltres. Abans de res, nombrar que tot el que hem anat parlant no és fruit d'una única teoria, sinó que nosaltres hem anat barrejant una mica diverses segons ens ha convingut, però sobretot ens hem fixat en la de Graham Wallace, profe i investigador de ciències polítiques. Llavors, avui tanquem aquest cercle, aquest primer cercle del procés creatiu de fases, i ara ve aquest petit moment en què cito una mica totes les fases com per fer una mica de metacognició, un petit procés intern, com per col·locar-nos mentalment en el passat d'aquest podcast, no? Després d'haver passat per la inspiració, que era aquell moment doncs, en què... rebíem idees, diguéssim, després doncs, la preparació en la qual doncs, recercàvem i cercàvem informació, la incubació, aquell moment també de calma, la il·luminació, el moment eureka i la creació pròpiament, no? Aquell posar-se a fer, arribem a la fase de verificació i comunicació, allò que en Wallace descrivia com el moment en què la idea formada es posa a prova i es converteix amb el món. És quan el procés intern es transforma en un acte de comunicació externa. Llavors, segons l'altre autor que de referència, el Mihaly Csikszentmihalyi, la creativitat no existeix, sinó que és reconeguda, o sigui, no existeix si no és reconeguda per una comunitat. Val? És a dir, podem tenir idees genials, no? Però fins que no les traiem fora i algú les rep, segons ell, no formem part del camp creatiu. Ell el que ve a dir és que la creativitat no és només el resultat de la inspiració individual, sinó un procés sistèmic que neix de la interacció entre tres elements, que és l'individu, que és qui genera la idea, el domini de coneixement, tradicions, no? del que es treballa, diguéssim, com pot ser la música, el disseny, la disciplina en si, i el camp, que està format per les persones que valoren i reconeixen doncs, el que és nou o valuós dins d'aquest àmbit. Llavors, així, una idea diu... que només esdevé realment creativa quan és validada per una comunitat i té impacte en el domini on s'inscriu. No? Per exemple, doncs, una persona es pot inventar un estil nou de dansa en el seu menjador, però no serà considerat una innovació artística fins que altres ballarins o el públic el vegin, el valorin i el reconeguin com a tal. Llavors, bueno, és quan la novetat entra en el camp i modifica el domini, és com que torna, no, enrere, modifica la disciplina i en aquest cas doncs la dansa. És aquesta tensió una mica entre el món intern i l'exterior el que converteix l'acte de compartir en una validació, però també en un moment vulnerable. No sé si això us ve al cap a algú o... Oye, senyorita, m'ha preguntat. Sí, puedo seguir, eh? Perquè ara no va entrar més en matèria amb el tema de la ferida, d'una ferida, ¿vale? Voy a ello.
Permet, puc fer una pregunta? Quan ho va escriure aquesta persona?
Ostres, no ho sé, ara m'has pillat.
Merda, perdó.
Però ho buscaré.
Seguim.
Vale, però potser la teva idea va... O sigui... És atemporal? O és per dir... Vale, aquell context del temps passava no sé què, o sigui...
Bueno, perquè a vegades quan algú ho ha escrit, jo què sé, als 50, pues dius, ai, va tenir en compte això, o potser no tenia tant en compte jo altre. No ho sé, també hi havia un punt de curiositat genuïna.
Vale, guai. Sigo. Quan compartim una creació, val? Com dintre de la línia del que parlàvem ara d'aquest autor, no només exposem una idea, no? Sinó que exposem una part de nosaltres mateixes. Això és així, no? O sigui, com hi ha gent que diu, ah, ja he parit, no? Ja he tret el meu projecte. I, bueno, pues, si tu vols pensar així, pues, vale, pot ser. No, perquè estem exposant això, algú i ens fa vulnerables, i perquè allò que fins ara vivia com dintre nostre, intern, passa a ser també a l'exposar-se, doncs, jutjat, ignorat o, bueno, també celebrat, no?, pels altres.
Estem poc participatives, no, avui,
no? Pot ser? Sento que estic fent un monòleg, puc seguir, eh?
No,
perquè
no.
Veig que tampoc és d'humor.
No, ara fes una aportació tu i després jo tinc una altra cosa sobre això, eh?
Sí,
vale, sí, digues. Sobre això. Però és que el meu és molt cutre, perquè jo no va dir com de vulnerable em sento quan m'exposo a Instagram. Vull dir, és que era esta la meva aportació a... No, perquè jo sé que tinc una relació molt més tòxica en Instagram que vatros. Llavors, com que d'alguna forma quan penges cosetes, no, 34 al dia concretament, segurament esperes com una resposta, no, un like, un tal, un mm-hmm. qual. Vull dir que entenc que quan penges algo que et costa molt més que fer-te una selfie en un mirall, pues realment t'estàs exposant fortament. Ja està. Mm.
Molt ordenades. No, i jo quan ho llegia des d'això també pensava, intento ser ràpid, com a vegades quan a l'escola feies un poema, tu sabies que era més o menys bo, podies fer, ensenyar-li als teus amics i que et donessin feedback, però aquí ja hi havia una mica de ferideta, o tirar-lo al mundo, i llavors, si era molt bo, pues rebies moltes felicitacions, i si no, ningú sabia res. Com que valoro molt la gent que, quan té una cosa mitja, et diu, a veure què tal, i s'està arriscant a que tu li diguis, no m'agrada.
Ja. Però tirar-ho al món sense passar pels teus amiguets de classe... Crec que vol dir que eres lo popular directament, no de la teva classe, de tot lo cicle superior, eh?
Era quan guanyaves els Jocs Florals, per exemple, i llavors et deien, no, ara ho has de portar al districte, uf, no? I anaves al districte a presentar el teu poema, no? Els colors, què? Llavors, com que l'exposició potser era major, però bueno, també anaves acompanyada del profe de turn, no? Llavors,
ja,
com que era com un joc. Però sí, sí.
I potser, bueno, això ho sabràs més tu, Natàlia, no? com a psicòloga reputada, però que potser tens menys, com menys por a la vergonya quan participes dels Jocs Florals del teu col·le, mm-hmm, no? I, o sigui, ara ja també com la por a fer el ridícul potser és més hard, mm-hmm, ja.
Sí, avui pensava, o sigui, en un cas d'on estic ara fent una cosa, que parlaven de que els pares, bueno, estic fent pràctiques a un centre, llavors que els pares moltes vegades senten més vergonya com pels seus fills. Vull dir que la vergonya també es passa quan ets adult i tens...
Ai!
Alba! O sigui, com que també, no, agafes la vergonya no només de tu, de l'altre. I dius, espera, que som persones independents. Però bueno, entenc, no?, que també com a pare o mare, doncs pot ser que el que faci el teu fill et toqui, no? Perquè, bàsicament, el que venia a dir també ara és que el moment en què tu t'exposes també apareix sovint el que en psicologia psicoanalítica s'anomena la ferida narcisista, val? Que no estem parlant de narcisisme en general, sinó com d'aquest terme, que és aquest dolor subtil, no?, que sentim quan la resposta al món no coincideix amb la imatge idealitzada que tenim nosaltres o del que hem fet, no? Com que a casa doncs ho mires i li tens molt de carinyo, però quan ho portes, no?, al món, doncs això pot ser una crítica o una indiferència, no? Uh-huh. O fins i tot una lògica no encaixa com nosaltres entenem la nostra pròpia obra. A mi em passa a vegades com que el feedback... M'agrada rebre'l d'una forma molt concreta. No, m'agrada que em diguis com el positiu, però també que, com constructiva. Sí, que em diguis el constructiu.
Ets una tia increïble, però...
Sí, exacte. Llavors la ferideta aquí es pot anar obrint o tancant.
Ja, i just no, com esta exposició, a més ara mateix l'entenem dins d'un ecosistema digital moltes vegades que encara és més ferotge, no? I que just l'altre dia em parlava el Frankie Pizza, que ja n'havíem parlat alguna altra vegada aquí a Gargots, de com s'havia transformat una mica esta crítica que comentàvem ara en l'aparició de tota esta esfera digital i de com ja no era com una crítica molt més d'anàlisi o molt més constructiva, sinó que s'havia convertit en una reacció instantània com molt més de opinión, no? Com de recordar-te molt com el lloc que ocupes i qui ets tu.
Total, és una mica com m'agrada o no m'agrada, no? Com que ara és molt, molt més fàcil. Val, més coses. El psicòleg Erik Erikson també parlava de la necessitat de generativitat, és a dir, de deixar empremta, val? De sentir que contribuïm al món. I potser la creativitat és una forma d'això, de donar sentit a la vida. Però entre aquest desig d'empremta i la ferida que pot aparèixer, quan no ens reconeixem, hi ha un equilibri més aviat fràgil, no? Perquè crear i compartir, doncs, és un acte de valentia, no m'agrada aquesta paraula, vale? Però, well, implica, doncs, mirar de cara, no?, a la vulnerabilitat, acceptar que no controlem com ens miraran i continuar-ho fent igualment, no? Ara em sento una mica Andrea Villalonga o té. Però potser el veritable creixement creatiu neix just aquí, no? En aprendre a sostenir, bravo, la vulnerabilitat de compartir la creació sense deixar de crear, no? En plan, doncs, seguint-ho fent, malgrat saps doncs, que t'exposes, malgrat que saps, no? O sigui, com anar d'això. Bueno, segueixo una mica més. Vale, més coses. Abans, que nosaltres no havíem ni nascut, publicar o mostrar una obra era un acte íntim i acotat, no? Seguim amb el tema d'exposar-nos, però diferent. Era com per un cercle reduït, no? Com el círculo de, no sé què, una estrena, una exposició, era algo molt, molt més exclusiu, també, com tema de classe. Però ara, no? Com que vivim en una època en què la persona creadora no només comparteix el que deia ara també l'Alba, no? Sinó que també fa màrqueting, construeix la seva imatge pública, no? Les xarxes socials, doncs, en convertir la comunicació creativa en una extensió de la pròpia obra. No? Vosaltres, bueno, creieu que hem passat una mica de comunicar a vendre, no? O creieu que el màrqueting també pot ser una forma creativa? O sigui, hi ha creativitat dintre del món del màrqueting sense nosaltres ser res d'això?
Què diu l'experta?
No, jo no sóc experta.
Home, la periodista de parlar.
I menys en màrqueting, però que sí que em recordava una mica en estos dies passats de les accions que havia fet Rosalía prèvies a la sortida del disc, no? Com tot aquell espectacle que va muntar al centre de Madrid, no? També jo crec que buscava una mica com pogués ser, no?, com fotografiada en unes imatges on ella corria, no?, en aquell vestidet blanc i aquella cosa així com... No?
Que
al final com res lligat més a l'art, no? Perquè al final com este art ja s'acabarà demostrant o no quan surti el disc. Vull dir que sí que crec que el màrqueting aquí té molt pes. I a més, deu fer por com no ser-hi, no? En este sentit.
No ser-hi, què vols dir?
Com viure al marge d'això o no saber entrar a la roda o no fer-ho,
clar.
No fer-ho com dins dels estàndards
que no és accessible
comprats,
a tothom,
no?
Total.
A mi em crida l'atenció com que els artistes avui dia pensen molt en a quin espai presenten la seva obra d'art, no? És a dir, Maria Arnal va anar al Sonar a fer el seu primer show i el disc el traurà al gener. Va triar el Sonar per la connotació cultural, simbòlica que té, i aquest any, dius, potser no vas estar encertada, però bueno, no? Com el valor que també té avui dia això. I després la d'artistes, que suposo que el fet de compartir el seu art no és l'he compartit aquí i aquí m'acabo, no? Com que la interacció també continua generant o contribuint a que l'obra d'art es faci gran, no? Com la cosa que deia de aquesta cançó ja no és meva, aquesta cançó és vostra. Potser aquí hi ha un punt de traslladar la meva obra d'art i que sigui vostra d'alguna manera o compartida.
Total, total. Sí, com que... o sigui, com que l'art també pot nodrir-se, no?, del que passa després de crear-se com per seguir creixent. Val, tanquem una miqueta la tortúlia, val? perquè, bueno, no, el que estàvem parlant avui és de la fase de verificar i comunicar, que, i que potser no és tant tancar el cercle com començar un nou espiral, no? Cada vegada que compartim el que rebem de tornada, el feedback, no? Les emocions, més diàlegs, podem pensar que alimenta el següent procés, amb això que dèiem ara també al final. Doncs així la creativitat és un moviment constant, no? Entre dins, fora, entre intimitat i connexió.
Bueno, com us avançàvem al principi, avui mos acompanya a l'estudi Loie Sherman. Ella és periodista, humorista, guionista i master and commander del Paraulògic, ho volia dir perquè aquí és quan ma mare connectarà una mica en l'entrevista, vale? Estic convençuda que no calen massa més presentacions. Cara visible de l'Està passant, cap de cartell de l'estand-up en català, ha fet ràdio, ha fet tele i parla el llenguatge de totes les xarxes socials, que ja en veníem parlant. Ara també el de Substack, que és una plataforma on jo crec que la tenim una mica segrestada, no? Ja la veiem allí molt, molt present. Merci per venir, Maria, estem
què
molt
tal?
Contentes.
Sí, doncs anar segrestada. Vull dir que sóc una mica pesada per allà.
No, però que tu estàs puntual sempre.
Sí, m'ha pres com una feina una mica.
Molt bé.
He dit, va, feia molt que no aconseguia ser constant amb res, i vaig dir, va, doncs tiraré un post a la setmana i a veure què tal. I va bé, la veritat que m'agrada.
Molt bé, molt bé, allà estem llegint.
I com a usuària t'agrada?
Sí, l'únic que no, o sigui, em fa la sensació que arribo i llegeixo una mica el que em trobo. O sigui, sé que no faig com un repàs exhaustiu de tots els Substacks que m'interessa i llavors me'ls guardo i dic, perfecte, ara m'haig de llegir aquest. És una mica el que em va portant al feed, però sí, també m'agrada.
Escolta, veníem parlant d'esta última fase del procés creatiu, aquell moment que traus una mica com lo teu al món i ho fas visible d'alguna manera. Tu que tens ja el cul pelat de ficar-te davant del públic, com és este moment per a tu? És alliberador, és terrorífic, és una mica les dues coses?
Sí, jo crec que és les dues coses. Hi ha una cosa que és que, com el que dèieu, no? O potser no ho dèieu, però ho he interpretat així, que sobretot, o sigui, disciplines d'aquestes com d'arts escèniques, entre moltes cometes, perquè no sé si ja és art, però no té cap mena de sentit, no?, si no ho ensenyes. És a dir, és una part molt important, la reacció, i a tu també el que et motiva és explicar-ho, perquè si estiguessis a casa teva explicant-ho a tu, doncs no, és una cosa totalment diferent, no?
Sí.
Que no sé quina és, potser neurosi. Però sí que hi ha una cosa comuna a tothom, que és que els dies abans, els moments abans, hi ha una cosa de per què. O sigui, mai hi ha, no? Jo què sé, potser hi ha esportistes que abans de jugar un partit hi ha gent que sí que està motivada de vinga, va, tal. Crec que pels monologuistes que jo he vist, per molt contents que estiguin i per moltes ganes, sempre hi ha un moment de per què? Per què m'he ficat jo aquí? Perquè t'has ficat tu solíssim.
Ja.
És fruit de les teves decisions una vegada i una altra i és fort. Sempre hi ha una mica de, com una mica de pànic.
O sigui, això de la ferida narcisista, este concepte que mos compartia Nat, sí que et ressona una mica com més ta por a l'hora d'exposar-te o del que pugui derivar d'aquí o no és tan...
És que jo crec que és una cosa més animal i tot. O sigui, no sé qui ho va dir, crec com no està fet l'humà com perquè et mirin tants ulls. O sigui, el ser depredadors, el fet d'estar nosaltres i que ens estiguin mirant tants ulls ens fa sentir molt incòmodes. Llavors, jo crec que activa una mica el... No és tan ferida narcisista, que evidentment també, però hi ha una cosa de pànic, d'estic incòmode aquí davant de vosaltres i si pogués posar-me darrere la cortina.
O sigui,
doncs,
encara estàs
estupendo.
Incòmode, llavors, no? Perquè jo m'imagino el jugador de futbol com ja sortint cada diumenge, ja ho, no? Com...
O sigui, no és que estigui incòmode i realment passa una cosa que quan comences ja està. Llavors ja és com baixar el tobogan i ja t'ho passes bé i se't passen els nervis, literalment. Però no sé si us heu fixat, però molt sovint la primera part de text que fa el monologuista està més nerviós, va més lent, o potser s'equivoca, o li tremola una mica el paper, o la veu, el que sigui, s'entrebanca, i llavors, a poc, després ja agafa velocitat de creuer i ja està. Però al principi sempre és fotudíssim. Després ja podries estar allà... L'estona...
Clar. És com en música, com que les primeres frases igual et surten desafinades i després ja entres dintre com en del torrent de la cançó.
No ho sé, perquè en música crec que hi ha una relació diferent. O sigui, la gent es relaciona diferent amb la música que amb l'estàndard. Llavors, per exemple, una cançó, en teoria, el que ve la gent és escoltar les cançons que ja ha sentit i que ja se sap, i repetir-se...
És com una aposta més segura, no?
Clar, perquè tens una zona de confort que sempre serà la mateixa i la gent t'ho comença, és un acord no, de la cançó famosa i la gent ja es torna boja i ja està. Però, en canvi, com que l'estàndard té aquest factor de sorpresa i de millor si no repeteixes text, etcètera, etcètera, sempre hi ha com aquesta incògnita de no sé com anirà, no sé si us agradarà, no sé si això us farà gràcia, passem a la següent. Vull dir, és bastant, bastant diferent.
I tenir com este doble barret, que no sé si és un barret, però com Maria Oye Sherman, t'ajuda una mica aquí com de dir, mira, pues en plan, si avui no m'han rebut molt les gràcies, no era jo, saps? Com era,
clar, el problema és que sí que soc jo. No?
Ja, sí.
El problema és que tampoc és que tingui un personatge molt distanciat del que vindria a ser jo. Vull dir, les coses que dic les penso, també, evidentment, dic coses amb clau còmica, però no hi ha una gran diferenciació. Sí que serveix a xarxes, per exemple.
Vale.
Al final de dir, bueno, pues, Oye Sherman, doncs almenys no és el meu nom i cognom, no? Que surt el meu DNI i que jo tinc vinculat a mi, a la meva esfera més íntima, vull dir, no sé, sí que això ajuda, també per crítiques. Ah, l'Oye Sherman no sé què. Bueno, almenys és l'Oye Sherman, almenys no és tu, Maria Rovira.
El pots fer servir al teu antojo, no?
Exacte. O sigui,
L'altre dia, a Substack, justament, llegia que havies descobert una app que es deia ScreenZen,
sí,
que permetia una mica com tenir control sobre quan entraves en una app, quantes hores hi dedicaves,
això
tal.
Això vaig dir, eh?
Això vas dir, però també vas dir, que per això tu traia el tema, que tot i les apps que feien una mica com de control del temps, tu entraves molt igualment a veure com quin impacte anaven tenint les publicacions, tal. És una cosa com que, no que t'obsessiona, però com que et preocupa realment com l'acollida que té al final com la teva comunitat o com li vulgués dir, com lligant una mica també a tot el que parlàvem ara, com d'estar por exposar-se, tal, de l'impacte que té després, de les crítiques que es poden rebre.
Clar, o sigui, en el cas de Substack, jo sí que estic una mica tio Gilito mirant perquè a més, bueno, Substack fa un munt d'estadístiques, t'elabora moltes infografies, sí, és una cosa. Llavors, jo recordo de mirar això quan tenia WordPress, que també posava les visites, i a mi era una cosa que em sorprenia perquè s'ho mirava més gent de la que em pensava, llavors et deia, mira, doncs et visiten de tants països, de totes aquestes parts del món.
Jo a Spotify ho faig en el nostre compte. No sé si va tres ho feu.
No, però algun cop ens havies dit, no?, que hi ha algú de Londres que quasi els tenim situats, no?
Sí,
amiga
és
la meva
cosina.
Deu
ser la meva cosina. És l'amiga que... Sí. També hi ha una cosa que és com que això de Substack és una cosa nova, doncs m'agrada saber si realment, vull dir, la gent se l'està mirant i se l'estan recomanant i si els està agradant, perquè jo ho vaig fent. Però sí, en realitat sempre fa il·lusió.
Ja,
de dir,
ja
les escoltes d'un podcast o mira, si de sobte, jo què sé, pengen un vídeo teu a xarxes de la tele i té moltíssims likes, doncs també et fa il·lusió, no? Però per mi sí que hi ha una cosa això de no és tant d'inflar l'ego, que també, però també com de tranquil·litzar-me una mica, de dir, ah, mira, doncs...
Ja. I més en un moment que sembla que alguns fitxatges, jo que sé, a la tele, per exemple, han anat més encaminats a que aquella persona tingués com molts seguidors, a com pogués fer la seva feina, o no sé, no? Com que ha trescat algunes apostes, ha semblat que eren... No?
La Dulceida, no?
Sí, com per exemple, però jo que sé, potser també la Laura Escanes en el seu moment, quan, no? Quan la travessa, vull dir que semblava que al final fitxaven cares que tenien com molt de poder a la xarxa, no? No sé, que igual és més fàcil també com caure en esta cosa, com de veure si els seguidors recolzen o no recolzen el que es fa.
Clar, sí, per mi és un error d'estratègia perquè estàs traient aquesta gent dels mitjans on sí que tenen molt de públic i molts seguidors.
Clar, clar, total.
De dir, si el seu registre són les xarxes, si és una persona que a més doncs, sempre ha fet contingut en castellà, si el que està especialitzada és en vendre coses, no? Perquè al final influencer és vendre coses. No sé si és la persona més indicada, no? Per presentar un programa a la televisió pública.
Sí.
Però sí, hi ha una mica d'això que la rellevància de xarxes ho és tot i llavors volen agafar aquesta part del públic com si...
Com per arrastrar-la. Sí. Escolta, tu que has treballat, no, corregis-me si m'equivoco, bàsicament a Catalunya, et volíem preguntar una mica com...
Confirmem.
Sí,
la bueno, meva cara era Taiwan, encara
dia,
no
però l'altre dia Barbària vas dir que havies actuat una vegada a Madrid.
Ah, sí, això va passar.
Això va passar.
Sí, una.
Llavors, no, això te volíem preguntar una mica com era això, com si l'humor s'entenia molt millor, no?, com dins d'este context, no?, com social, polític, català, i com era també quan lo vas traure del seu context.
A veure, clar, jo m'imaginava que vindrien catalans que vivien a Madrid.
Ja,
no van venir. No van venir, va venir gent madrilenya que entenc que no em coneixia i uns quants amics
meus. Bueno, igual te seguien llavors, no? No.
Crec que no.
No, eh?
Crec que no. Crec que realment sí, hi havia una cosa de públic obert a l'experiment, la qual cosa em va sorprendre gratament, perquè això et dic que a Barcelona crec que no et passa. És a dir, la gent no et ve a veure si no et coneix i a veure què fa, no?, aquest còmic
no
de Madrid.
No ens agrada arriscar a Catalunya.
No ens agraden moltes coses. Llavors, clar, el tema és que jo tenia el meu text està ple de referències a Catalunya, és a dir, hi ha una cosa que és, a banda d'humor en català, una peça indispensable de l'humor, doncs això és el context i les referències. Uh-huh. Llavors hi havia moltes referències. Jo els vaig parlar de Jordi Pujol, els vaig parlar del Super 3, els vaig parlar...
Vamos con todo.
Els vaig parlar de mil coses i jo crec que aquella gent va tenir la gran bondat d'aguantar-me.
I ho vas traduir, no, en català, eh?
Com? Vaig fer el monòleg en castellà, clar.
Ah.
Sí, perquè si no hi ha aquella gent, bueno...
No, pensava ara que la Muixca diu, vaig a Madrid i als moderns madrilenys els hi fa gràcia el català. Com que... hagués vingut gent rellua, i no l'entenc molt, però és català, que fa de bon sentir.
Crec que no aguanta tant, aquesta gràcia que els hi fa. És a dir, una cosa és una frase al mig d'una cançó, que estan allà i ho senten mig exòtic, i l'altra cascar-se una hora de monòleg, i diu, bueno, t'estic mig entenent.
Llavors entenc que no vas adaptar tant el text, sinó que tu vas anar...
Sí que vaig canviar coses, o sigui, sí que vaig parlar doncs, una introducció, vaig estar parlant precisament bueno, d'allò, parlant castellà, de per què, bueno, perquè la meva família, tal i qual. O sigui, sí que vaig dir coses de Madrid i vaig canviar alguna cosa. Però no, el core del text va anar tal qual.
L'altre dia, un company de feina va anar per un congrés que teníem tal a Segòvia i estaven al sopar, això és en sèrio, eh? I estaven al sopar així com de després de la jornada i li van preguntar d'on venia tal, va dir de Barcelona, i li va dir, ai, pues eres muy gracioso por ser català. O sigui, com, hola. Llavors, jo, que em vaig enfadar molt en el seu moment, pensava, com vindrà Maria al programa, pregunta-li si això... en lloc d'interpretar-se en clau catalanòfoba, se pot interpretar en clau com de, no ho sé, com de construcció de l'humor, saps? En plan, com, per què tenim esta fama així com de menys simpàtics i de menys graciosos? Creus que té com alguna explicació que tu pots tenir per ser més propera al tema?
Jo crec que és un fonament absolutament basat en la realitat. És a dir,
sí, eh? Hòstia, vale. Ja,
tenim alguna cosa cultural, jo crec que sí que és veritat, que som menys expansius. Mm. És a dir, potser Terres de l'Ebre no seria el cas, però... no ho sé, jo... O sigui, en general, crec que... O sigui, jo quan he estat a Madrid o... Vull dir, jo tinc família doncs, a Madrid, a Pamplona, tenen una altra manera de relacionar-se entre ells, amb la gent desconeguda del carrer, no? De seguida és com que flueix tot molt més, i aquí no, aquí som més tancats, crec que és un fet una mica.
Però jo
socialment, vull dir, després això no vol dir que necessàriament haguem de ser avorrits o que no hi hagi gent divertida o que no hi hagi gent càlida, però crec que la tònica general d'algú que arriba des de fora i passa un dia aquí i un dia allà...
Bueno, potser n'ha de passar dos, llavors, eh? A veure si la culpa és d'ella. No, però jo tinc molt idealitzat lo soterrani i tot aquell tema dels pecats nacional. Vull dir, allò com un país que fa-se tan de jaja d'ell mateix i ho fesseu tan bé, no? És com de tenir una salut del divertiment molt bona, no?
Jo crec que tenim una autoconsciència. O sigui, perquè, per exemple, dels pecats catalans, un era la rancietat.
Ja, és veritat.
Et recordo.
És veritat, és així.
I també que ens agrada molt pensar-nos i parlar de nosaltres, no?, i donar-nos voltes. Sí, sí, jo crec que som bons analitzant-nos a nosaltres mateixos, això sí, i precisament perquè ens agrada molt pensar en nosaltres mateixos. Vull dir, també és normal, no?, és com...
Encara que sigui per criticar-nos, no?
O sigui, sí, ens agrada parlar de nosaltres. Sí, exacte, estem obsessionats amb Catalunya. Però,
sí,
és una cosa
sí.
Que em sembla bé, eh? Vull dir, tampoc
sí, la, vull dir,
la comparteixo i em sembla bé. Però sí, sí. Crec que són bones bases per l'humor.
Creus que si alguna d'aquestes funcions les recuperéssim hauria envellit bé, com pensant en, sí, en com envellix l'humor? Sí, eh?
Sí, la veritat, sí, perquè, o sigui, per aquí, suposo que hi ha molta gent que no sap de què estem parlant, eren un conjunt, eren set
o vuit,
eren,
sí.
O sigui, eren vuit shows perquè hi havia els set pecats i després hi havia un final que era Catalunya. Que era com
directament.
Una mena de, sí, el pecat és Catalunya, d'això, l'obsessió amb nosaltres i també una mena de calaix desastre de totes les coses que no havien sortit. Però bàsicament era un show, un pecat. Hi havia el victimisme, el pactisme, el llirisme, el simbolisme, el puritanisme, la rancietat, el xiringuitisme, i no sé quants n'he dit, però vull dir, anava per allà. I és molt interessant perquè després d'això surt una notícia, no? Hi havia no sé quina... No sé, on era? A Girona, que havien com posat el retrat del rei al revés, no? Com dient, acatem això que hi hagi de ser el rei, però de manera subversiva. Vull dir, llavors, ah, mira, doncs, simbolisme, no? I llirisme. Vull dir, sempre són petites peces que després les notícies de l'actualitat catalana que van sortint quasi qualsevol tema pots dir, ah, mira, doncs aquí tenim això i això. Una barreja d'aquest, d'aquest i aquest. O mira, aquest només tal.
Quan n'hi ha més de tres, premi.
Clar, de dir, ai, quina pena que no estàvem fent això quan va passar això, perquè era un exemple claríssim de pactisme, no?, per exemple. Vull dir, era interessant.
I ara que parlem d'això, o sigui que estem en un podcast de processos creatius, com, si se'm permet, com pensava, va ser un procés creatiu col·lectiu on diversos humoristes us veu reunir, veu parlar... Bueno, una mica com es va gestar això.
Això es deia, tenia un títol increïble, Càmping gravant en Cubelles. No tenia res a veure amb cap càmping, però ens va fer com gràcia i llavors vam parir un títol que era impossible de recordar i que va molt bé a l'hora de fer promo, no?, d'un show. Doncs no recordo exactament com va anar, però sí, veníem de fer funcions al Teatre Victòria i fèiem una mica de, doncs, els millors textos, no?, i convidàvem a dos còmics com que ens haguessin agradat molt de la temporada, però clar, hi havia una mica de, a veure, doncs estàs portant gent al Teatre Victòria, però al final és per textos que poden veure el soterrani normal o que no era com un punt afegit. I vam pensar que volíem crear un espectacle nou i, evidentment, doncs, d'una manera bastant natural el tema va acabar sent... No me'n recordo com va anar la pluja d'idees, però sí, vam acabar dient això, com els pecats catalans. I com ho fem, això? I anar donant-hi voltes, però sí, va ser totalment col·lectiu. Mm-hmm.
Escolta, ja anirem tancant el que abans de donar-te pas, Martí, al joc que mos has preparat avui. Si vols fer una mica de promo d'algú que s'estigui fent, perquè és veritat que mos hem encallat en una cosa que ja està acabada, llavors no sé si mos vols presentar una mica el tema del teatre contra l'estat de...
Ah, sí,
de
Parada
62.
Això quan surt? Demà.
Pues mira, demà mateix.
Ah, demà, perfecte. Doncs mira, vaig a obrir el meu Linktree.
Fantàstic.
Tenim el dia 16 de novembre aquesta lluita d'entre el teatre i l'stand-up, amb els de la Calòrica, en què serà molt xulíssim. Xulo. Serà molt divertit. També faig la meva hora a Mataró el dia 22 de novembre, si no m'equivoco. També fem uns monòlegs a la Dolors. És que no s'està connectant, això.
Bueno. És que aquí hi ha molt poca senyal, però bueno.
Jo recomano seguir el meu Substack.
Exacte, mira.
I allà al final hi ha la part de proper shows i coses. I hi ha un enllaç al Linktree, que allà està tot.
I així no mos perdrem res. Fantàstic.
Exacte. I ara sí, és veritat, perquè el dia 9, o sigui, aquest diumenge, faig una xerrada amb l'Estela Ortiz per Serializades, que parlem del Soprano, que és una de les meves grans obsessions dels últims anys. Després tenim això, l'Hilària Fes, la Calòrica versus Hilària, l'Hora de Yeasherman a Mataró, i després, i ja està, i el Substack i altres coses interessants que podem trobar. Gràcies, Lluís.
Gràcies, Lluís. Bueno, anem acabant el programa. Això ho vaig escriure fa uns dies i avui m'agafa una mica la por de dir tindrà sentit, serà divertit. A veure, us confesso que avui és un dia que em fa una mica de respecte a fer aquesta secció, perquè normalment ve gent que no és humorista i llavors amb una mica de sort fem un hi-hi-ha-ha. I llavors penso, pues avui la Maria potser no massa, vull dir, perquè es dedica a això i la paguen per això. Llavors, a vegades fa una mica de cringe quan algun humorista va en un podcast, li fan alguna broma i diu, bueno, potser no ens farà gràcia, però seguim. Molt bé. Nosaltres ja sabíem on ens posàvem fent aquest programa, no? Ens posàvem al cap d'un humorista que fa del seu dia a dia, de la quotidianitat que l'envolta, un humor costumbrista amb tocs de la millor literatura que li passi pel cap. És una mica això?
Sí.
No.
Clar, no, vull dir, potser els monòlegs potser no hi poso molta literatura, però sí que... Vull dir, sí que he fet coses amb més orientació literària. Vull dir que m'agrada molt la barreja, també. Mm.
I la part costumbrista d'això sí que hi és bastant present.
Sí, 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 totalment.
Costumista, no? Per això. Som-hi, disculpeu la dispersió. A veure, companyes de podcast, tenim una elefant a l'habitació.
Dis-ho.
Vale. Últimament ens escolta poca gent. Vale? Ja no vam tenir un moment de novetat.
Les estadístiques de Spotify que miràvem abans. No.
Ja no les mirem.
Sí, ja no som novetat i les nostres amigues amb prou feines ens escolten els nostres àudios. Per això crec que...
Home, això sí.
És moment de remuntar-ho. És moment de remuntar-ho. Llavors, donant i voltes, he pensat dues coses. Primera, hem de trencar el quart micròfon. Generar experiències immersives a les nostres oientes. Dos, nosaltres sempre parlem de creativitat, però no estem donant eines perquè les nostres tietes, que són les oients més fidels, siguin més creatives. Estem d'acord. Aleshores, per això avui, aprofitant la nostra invité, farem una sessió de potenciar la creativitat. Una sessió en què tu, estimada, oienta que estàs escoltant-nos, al bus, fent el tàper de demà o fregant la casa, podràs fer mentre escoltes el programa. Què us sembla?
Molt bé.
Idealitzis.
Molt bé.
Com ho farem, això?
Bueno, si funciona, penso que podem fer rutines creatives a cada capítol i, si no, pues farem altres coses. Llavors, us explico l'exercici que farem. I tal, oientes estimades, Maria, vols participar?
I tant.
Gràcies. Som-hi. És un exercici que és per potenciar la creativitat, vale? Perquè part del cervell que potser teníem adormides s'us despertin, s'us il·luminin. Perquè canvis la perspectiva d'allò que estàs fent. Lluís, estimat tècnic, pots participar també. Vale, el que farem és, oienta, Maria, pensa un objecte quotidià. Un objecte que tinguis a prop al teu dia a dia. Natalba, podeu jugar també.
Vale.
El teniu l'objecte quotidià?
Que fem servir en el dia a dia, eh?
Sí.
Vale.
Vale. Ara que el tens, us faré una sèrie de preguntes.
Penso una cosa guarra.
I heu de pensar la resposta a aquest objecte, a la pregunta que us faci, val? Llavors, tu, Maria, seràs com la nostra modelatge, llavors et demano que la pregunta que
sí,
jo faci...
Sí, la vostra què?
Com la...
Modelatge.
Ah, val. Sí. Que tu responguis alt i clar la pregunta sobre aquest objecte. Val. Sembla bé, si digues que
sí.
No...
Vale. Sí, sí, endavant.
Llavors, Lluís, em pots posar com una mica de música creativa?
Molta creativitat. Uau.
La noto a les venes.
Molt bé. Oienta, Maria, tens sí. l'objecte al cap?
Sí.
Molt bé. Què passaria si aquest objecte el reguessis cada dia amb l'aigua de les olives?
Seria un puto fàstic, la veritat.
Molt bé. Com seria dormir cada dia amb aquest objecte i un pingüí al costat?
Incòmode per mi i pel pingüí.
Molt bé.
Ui.
Ara, imagina que perds aquest objecte i no el pots utilitzar la resta de la teva vida.
Uf.
Wow. Què faries? Com seguiries vivint?
Sortint al carrer a buscar allò que necessito.
Mm. Molt bé. Si aquest objecte tingués un cosí germà que viu a Pensilvània, quin seria el nom d'aquest cosí germà? Torno a repetir la pregunta?
Sí, torna-hi.
Torno a repetir la pregunta.
Hem fet un salt qualitatiu de preguntes.
Jo ja he abandonat el meu objecte perquè si em concentro en la d'ella ja,
torneu.
Ja no
tenim tinc... l'objecte al cap. Si aquest objecte tingués un cosí germà que viu a Pensilvània, quin seria el nom d'aquest cosí germà?
Bumpy Coffee.
Molt bé. Si aquest objecte sortís a un programa de TV3, actual o antic, a quin programa sortiria?
A quin programa sortiria? El Com si fos ahir mateix.
Molt bé.
Moltes vegades.
Molt bé. Aquí ho tenim. És un petit d'això? Molt bé. Maria, com estàs després d'aquest petit exercici de creativitat?
Penedim-me d'haver dit Bumpy Coffee, sincerament.
Molt bé. I vosaltres, estimades companyes de podcast?
Que, sí. O sigui, jo estava pensant en el de la Maria. Crec que
jo,
tinc...
jo també.
Sí. Crec que m'ha vingut.
Però una cosa, sigui, ara podem fer apostes sobre el que era, eh? Però vull dir, tu després d'aquest exercici, com se suposa que t'ha ajudat a la creativitat?
Has fet allò de l'out of the box? No és això, eh? L'objectiu?
Sí, exacte.
No es poden dir frases en anglès?
No,
perdó.
Aquí no.
Desenvolupa, Natàlia, l'out of
bueno,
the box.
Que a vegades, no? Com que sempre et fas... Com que només ets tu mateix amb tu... pensant
això és
terrible,
sí.
No? I doncs estàs allà tucu. Llavors sempre et fas les mateixes preguntes, no? Com per arribar a fer una creació. Llavors si et fan preguntes diferents, doncs no? Tu ja et col·loques en un altre lloc com per... T'has de, no? O sigui, ara la Maria necessitava temps, totes necessitàvem temps per respondre, no? El cosí de Pensilvània, que normalment no et costa tant respondre't, perquè tu ja saps... Tu ja saps què preguntaràs i, per tant, ja saps la teva resposta.
Vale.
I, en canvi, així, no?, surts una mica de la capsa.
Vale.
Anava per aquí.
No, perfecte. Jo ara ja en aquestes notes me'n vaig a casa a fer-me preguntes i, hòstia, jo al pròxim programa no tornaré.
Molt bé. Quin era l'objecte que tenia la nostra convidada? Jo ho veig claríssim.
Una màquina de cafè o un...
Sí, algú de cafè.
No?
Era una... Ho puc dir?
Sí.
Una cafetera.
Una cafetera.
Uau, com ho heu sapigut?
Pel nom.
Pel Bumpy Coffee.
És que he estat donant voltes, és a dir, que això com... Però és que...
I Bumpy per què?
Bumpy, de vampir.
Ah, vale, clar.
Sí. Bueno, és que jo necessito lliçons de creativitat, Natàlia.
No.
Jo
és el típic que no s'ha de preguntar, això.
El dofí de la creativitat.
És com quan hi ha un acudit que no te l'han d'explicar si no l'has entès, perquè si no ja perd la gràcia.
Clar.
Molt bé. No, anava a dir, era això. Era això, bàsicament.
Jo he pensat en una forquilla, per si algú interessa.
Ah,
una forquilla?
Sí, la faig servir cada dia.
Ah, tu, va.
Jo
he fet servir. Jo
pensava que, ostres, Natàlia, no sé.
Una forquilla.
Del que és no? Bastant incòmode dormir en general amb objectes i pingüins,
sí.
No?
Mm.
Hi ha pocs objectes que siguin...
Sí, no sé com deu ser dormir en un pingüí, sí. Però vaja, no.
Fresquet, suposo.
Sí, això sí.
A més,
sí.
És petitó.
O al revés, o molt calent, perquè ja que estan al, no, al Pol Nord, que tenen molt de fred, veuen, no sé.
Però me l'imagino com humit, saps?
Sí, humit i una capa de greix, no? Per poder subsistir.
Bueno, escolteu-me, abans de que seguíssim delirant, deixeu-me tallar-vos, perquè ja estem fora d'hora.
Puc dir una cosa molt, molt, molt ràpida?
Sí, és molt ràpida.
Sí, que això no m'ho he inventat. O sigui, que si dieu que és una puta merda, no m'ho he inventat jo.
D'aquí és, aquí li han d'anar a tancar les cames.
Això és una rutina de pensament del Project Zero de la Universitat de Harvard. Llavors, aquest projecte, o sigui, aquesta rutina... diguéssim que et vol generar sortir de zones de confort i es veu que es fa molt amb adolescents i tal. Ho hem provat aquí. Ha funcionat d'una manera...
Perquè no som adolescents, ja està. Clar. Era per això.
Potser sí.
Però és que però ha funcionat.
Sí, ha funcionat. Ha funcionat. I és també som l'exigència.
També us diré que les nostres oients jutgin.
És veritat, ja mos ho faran arribar.
Sí.
Dir-mos a nosaltres mateixes que ha funcionat. Ha sigut horrible.
Aplaudit.
Vinga, va. Res, gràcies, Maria.
A vosaltres.
Per vindre aquí un dia plujós i així, que sempre fa més mandrotis. Merci.
Escolta, però aquí sí està molt bé.
Sí, és veritat, i avui hi ha molt d'ambient.
I tenim un públic.
Tenim un públic, és veritat, una unitat de públic. Que podríem dir que és la dona de Badalona que es va ficar en contacte amb nosaltres un dia.
Mm. Ja forma part de la comunitat, Cargotil.
Cranc.
No? Cranc. Soc una cranc de Badalona, és que aquell àudio no ho superarà res.
Desvirtualitzar el públic. Hòstia, no l'hagués vist mai.
Hem de dir res més?
Bueno, hem de dir alguna altra cosa. Escolta, Lluís, moltes gràcies i a més, avui aprofitem per a dir-te que qualsevol dia pots vindre tu a sentar-te en esta cadireta, perquè Lluís, el nostre estimadíssim tècnic, el dia 12 de novembre presenta un llibre, un homenatge als minifestivals, així que excusa perfecta per a sortir les llibreries. Molta sort, Lluís. I ara sí, tanquem ja, però us volem dir abans una cosa que mos fa moltíssima il·lusió explicar. Avui és l'últim programa, no sabem si tornarem a l'estudi, espero que sí, però volem acomiadar-nos.
Diu Lluís que sí.
Diu Lluís que sí. Vale, doncs hi haurà
segona temporada.
Esperem que a partir del gener, perquè al desembre farem una cosa molt, molt, molt divertida, que ens fa molta, molta il·lusió, i és que farem un programa en directe, en públic, de veritat.
Epa!
I serà com una mica com una gargotada de final de temporada.
Som la gran gargotada.
En la que haureu de vindre, sobretot per a no deixar-nos soles. Vull dir, esta, diguéssim, que és com la raó principal. Llavors, jo crec que igual ja podem dir dia i lloc, i així la gent pues, ja com va traient agendes, seu reserva,
clar,
no?
Total.
Sembla això també com promocione interna.
Dia.
Serà el dia 4 de desembre a Casa Sidral, que és un lloc moníssim, moníssim, que es menja molt bé, que hi ha molt bon ambient, que també vindrem en un convidat, que farem una miqueta de festeta postprograma i que jo crec que serà bueno, un pla fantàstic per a preparar-nos per a rebre el Nadal.
Súper.
Què? Primeres declaracions després de donar la notícia, mos ho fem ja una mica damunt. Llavors,
sí,
ja com,
sí, no podíem no dir-ho.
Avui ja està.
Molta il·lusió. Moltes ganes.
Ja us esperem.
Sí, vingueu totes. Sí.
Amb el vostre objecte quotidià preferit.
A la motxilla.
I en un paper i boli per fer el gargot,
ai,
també,
sí,
no?
Que ha dit que m'agrada molt això, els gargots.
A veure el gargot, Maria, explica.
Mira que mono. Mira. Això és una mena de paramessi, estrany. Això és
un què, perdó?
Un paramessi, no? Com una mena d'ésser microscòpic, que tampoc sé acotar-te més. Això és el Graham Wallace.
Ostres. Sí, ja el veig.
Això ha estat una improvisació que ha acabat sent una mena de catifa, com de botiga d'antiguitats. Aquí hi ha una rosa, perquè sí, aquí unes bombolles i aquí a punts 4 de desembre a Casa Sidral.
I s'ha jugat molt en tons blaus, no? S'ha buscat com una cosa així com molt...
Ho estàs interpretant d'alguna manera.
No, però m'ha semblat com agradable estèticament, s'ha jugat com en sí, uns sí, mateixos sí, sí. Tons. Ja està. Escolta, ara sí, mon ànim, abans que mos tirem fora. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i mos veiem el dia 4 de desembre a Casa Sidral.